Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, benvinguts a la setmana de la Supercopa. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Què tal, Vallori? Bona tarda a tothom.
Estem en el compte enrere per l'inici de la Supercopa d'Espanya.
Sí, que recordo, tindrà com a primer plat les semifinals i el partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. A aquesta hora, el Barça vola cap a l'Aràbia Saudita, l'escenari d'aquesta Supercopa d'Espanya 2020. Ernesto Valverde, abans, ha convocat a 24 jugadors. Són baixes, recordo, per lesió, Ter Stegen, Dembélé i Artur viatgen, tres porters, Neto, Iñaki Peña i Arnau Tenas.
Encara cueix el derbi de filials Barça-Espanyol de segona B.
Sí, l'Espanyol denuncia davant competició, el comitè de competició, càntics que poden ser constitutius de conductes que inciten a la violència, al racisme i la intolerància. Tot això, el Barça parla d'un nombre reduït d'entre 20 i 25 aficionats que van ser expulsats del Johan Cruyff, ara se'ls vol identificar i denunciar davant la fiscalia.
El rus Smolov pot ser el primer fitxatge de l'Espanyol.
De cara a reforçar l'equip al mercat d'hivern, és notícia de Javier de Haro, director de Tiempo de Espanyol. Fyodor Smolov, de 29 anys, és davanter del Lokomotiv de Moscou. A tot això, l'Espanyol torna a la feina aquesta tarda a partir de les 6.
Carlos Sainz se situa líder del Dakar.
Després de l'etapa d'avui, que ja ha acabat la tercera, Sainz ha estat el més ràpid i a la general atenció ja té 5 minuts d'avantatge sobre el segon, Nasser Al-Attiyah. Bona reacció de Fernando Alonso després de l'accident d'ahir. Ha acabat l'etapa 5è.
I Marta Xargay ja parla com a jugadora de l'Uni Girona.
Fitxatge estrella del conjunt gironí, del líder de la Lliga Femenina Iberdrola, de cara a la segona part de la temporada. Xargay, de 29 anys, torna a l'Spar City Leaf Uni Girona 10 anys després. Ve de jugar a Rússia i ha signat pel que resta de temporada i 3 més.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch. I quines són avui, Albert, les enquestes Esports Cope?
També en aquest 2020 seguim regalant premis a través de la xarxa social Twitter. En clau Barça, preguntem com valores, com valoreu la primera volta que ha fet el Barça. Espera un moment. Opcions: bona, regular o dolenta. I seguim recollint les vostres respostes, les vostres opinions de cara al sorteig de l'entrada doble pel proper partit del Barça a casa, Barça Granada. Com valores la primera volta que ha fet el Barça? Hi ha un empat tècnic entre la primera i la segona, és a dir, empat tècnic a la primera posició entre regular i dolenta, que s'emporten el 44% dels vots. Bona, només el 12%. Regular, dolenta, 44% dels vots. Bona, 12%. Passem pàgina. Preguntem en clau espanyol. L'empat contra el Barça és un punt d'inflexió o encara està per veure? Entrada doble pel partit entre l'Espanyol i l'Atlètic Club del 25 de gener. Farem el sorteig el dia 24, eh? Tenim entrada doble per l'Espanyol Atlètic Club. L'empat contra el Barça és guanya un punt d'inflexió, 65% dels vots, 35% per encara està per veure. Recordeu que heu de fer per optar els premis que dia rere dia, setmana rere setmana, anem proposant aquí a Esports Cope. Primer, ens heu de seguir a través de la xarxa social Twitter. Som @esportscope. Després, heu de fer retuit, per exemple, de la pregunta que heu de respondre, que és el tercer requisit. Aquest és bàsic, bàsicament, si voleu entrar en algun dels sortejos. Retuitejar i, sobretot, opinar en alguna de les enquestes. És molt fàcil, recordeu, a la xarxa, a Twitter, @esportscope. Vallori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 10 minuts clavats de les 3 de la tarda. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció. Us parla Joan Vallori i la pilota ja roda Esportscope.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo.
Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vola el Barça en aquests instants cap a l'Aràbia Saudita com a campió d'hivern, un títol honorífic que deixa més fred que mai als culers, perquè el futbol del Barça desperta molts dubtes. El futbol i també l'actitud d'un equip que molt sovint fa la sensació de jugar per inèrcia, que salta al camp desconnectat i que quan decideix connectar-se tampoc demostra una superioritat tan gran davant dels adversaris com en altres etapes com per permetre's el luxe de jugar a la carta. Alguns diran que si jugant així l'equip està líder, a poc que sigui capaç de pujar una o dues marxes, en la segona part de la temporada lluitarà per tots els títols. L'altra lectura és que jugant com fins ara difícilment podrà guanyar res. I aquest és ara mateix el gran dubte que sobrevola l'equip, si tindrà capacitat d'anar a més o si el que hem vist fins ara és el que hi ha. La Supercopa d'Aràbia, que és un títol en joc, si voleu menor, però un títol, pot servir per començar a calibrar-ho.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena, Cope.
Señor, con saque de centro a cargo del base del balón para Gerard Piqué. Minuto 22. Vuelca la bola, el remate, gol.
¿Cómo?
David López, gol.
¿Cómo?
Gol.
¿Cómo es posible?
Y la falta para la cabeza de David López.
La primera del Barça.
Leo Messi de cabeza, pero muy bien. Diego López, vaya centro de Sergi Roberto con rosca. Luis Suárez hace un cañito, Luis Suárez tira al palo. Vaya cañito y al palo izquierdo de la portería de Diego López, todavía atacando el Barça. Jordi Alba, Suárez, gol. Jordi Alba, Suárez de primera, Suárez la tocó con la mano pero no pudo impedir que entrara Diego López, marca cerca del palo derecho, empate el uruguayo. Sergio Busquets hacia Lenglet, Lenglet a Jordi Alba, sube Jordi Alba, hace entrar Jordi Alba, balón muerto que se ha quedado para Suárez, Suárez que la mete, segundo palo, Arturo Vidal, gol, 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 gol del chileno. Suárez para Arturo Vidal. Caleri, se la lleva Caleri, será a cartulina calle. Y a la calle.
La segunda para De Jong.
Cartulina y a la calle.
Este sí, por favor.
Dos amarillas, roja, expulsado Frenkie De Jong.
El bonito Vargas para Buley. ¡Gol!
¿Cómo?
Estará en segunda división, pero empata de
Chino.
Momento.
¡Chino!
¡Empata el chino!
¡Chino!
¡El bonito para el chino! ¡Cruzó el balón Buley!
¡Chino!
Español 2, Barça 2, derbi, partidazo, Elena Quique, Quique Elena.
Se quedan Jordi Alba y Lenglet dialogando con Del Cerro Grande, se marcha resignado Leo Messi.
Doncs aquesta és la pel·lícula del derbi, d'aquest empat a 2 entre l'Espanyol i el Barça per tancar la primera volta amb el Barça com a campió d'hivern, empatat a punts, a 40 punts amb el Real Madrid. Els perseguidors es queden a 5, 35 punts per Atlètic de Madrid i Sevilla. La propera jornada de Lliga la tenim el cap de setmana que ve, no l'altra, el cap de setmana del 18-19 de gener. En la lluita pel títol tindrem un Barça-Granada, diumenge a les 9 de la nit, i Real Madrid-Sevilla dissabte a les 4. La propera cita per Opa al Barça la tenim aquest dijous amb la semifinal de la Supercopa d'Espanya, l'Aràbia Saudita, Barça-Atlètic de Madrid. Demà la primera semifinal entre el Real Madrid i el València. Els dos partits a les 8 del vespre, els dos dies, tiempo de juego a partir de 8:15. Com us deia, el Barça vol en aquests instants cap a l'Aràbia Saudita. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Abans de volar, l'equip s'ha entrenat aquí a Barcelona, després Valverde ha donat la llista de convocats, una llista llarga, àmplia. on s'ha confirmat l'absència de Ter Stegen.
A les 10 del matí han entrenat els 24 jugadors que marxen ara a l'Aràbia Saudita. Dues hores més tard han agafat l'avió. Valverde ha donat aquesta llista on tenim a Ter Stegen, Artur i Dembélé com a lesionats. No estan. A més, el Barça ha viatjat amb 6 joves del B. És el cas del central Ronald Araujo, dels migcampistes Àlex Collado i Riqui Puig i dels atacants que ja a la pràctica són part del primer equip, Ansu Fati i Carles Pérez. També formen part d'aquesta expedició els porters Iñaki Peña, que serà suplent, com ja va fer contra l'Espanyol, i Arnau Tenas, aquest últim del juvenil A, serà el tercer porter. Com ja sabíem, el brasiler Neto tindrà la titularitat. El planter va descansar ahir, després de l'entrenament en obert al Johan Cruyff del diumenge, avui han entrenat a les 10, i han agafat aquest avió, arribaran més o menys a 9:45 de la nit, i demà parlaran ja a Aràbia Saudita en roda de premsa Ernesto Valverde i Sergio Busquets. A més, a 5:45 de la tarda, últim entrenament abans de la semifinal contra l'Atlético de Madrid de dijous a les 8 de la nit.
Ja demà rebrem la informació del Barça Sports Cope des de l'Aràbia Saudita amb l'Helena Condis, l'enviada especial d'Sports Cope i de la Cope a la cita, que s'està traslladant també ara mateix amb tota l'expedició Cope a aquesta Supercopa d'Espanya de l'Aràbia Saudita. Víctor, gràcies.
A tu.
Bona tarda. Busquem ara l'actualitat, l'última hora, les notícies, el que serà el rival del Barça en la semifinal, la segona semifinal del proper dijous, que és l'Atlètic de Madrid. Andrea Peláez, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Tenemos al Atlético de Madrid, igual que el Barça, volando ahora mismo, ¿no?
Sí, le tenemos en el avión a toda la plantilla del Cholo Simeone y al cuerpo técnico. Salieron a las 12:30, así que todavía les queda un ratito para llegar a Arabia.
¿Y con qué novedades en la convocatoria? He visto que con la baja de Lemar, ¿no?, al final.
Sí, es la única baja, bueno, no es la única porque Diego Costa tampoco ha viajado con el resto del equipo, pero bueno, la de Diego Costa es sabida, es de larga duración. Han sido los dos únicos que no se han subido a ese avión porque el Cholo Simeone se ha llevado a 25 jugadores. Han entrado finalmente, como era previsible, tanto Koke como Savic, que se habían entrenado con total normalidad en las últimas sesiones, pero no habían entrado en la lista del anterior partido en Liga porque no tenían todavía el alta médica. La han recibido, los dos han volado para Arabia. También ha entrado Bersálico, que igual mucha gente ya no le hacía ni como jugador del Atlético de Madrid, pues ha entrado en la convocatoria, ha volado con el resto de sus compañeros y también lo han hecho 5 canteranos. Han entrado Camello, Manu Sánchez, Riquelme, Germán Valera y también Alex como tercer portero.
Lista larga, igual que ha hecho el Barça también, igual que ha hecho Valverde, y entiendo que van a entrenar mañana, último entrenamiento antes del partido allí, ¿no?
Eso es, sí. Cuando aterricen allí en Arabia, irán hacia el hotel a descansar y habrá efectivamente una sesión previa con la rueda de prensa previa también del Cholo Simeone antes de ese partido ante el Barça del jueves a las 8 de la tarde, en el que el Atleti evidentemente busca llegar a esa final. Recuerdo, el Cholo, esto es importante, no se va a sentar en el banquillo del Atlético de Madrid, ni en la semifinal ni en una hipotética final si el Atlético de Madrid consiguiera ganar al Barça, porque arrastra una sanción de la Supercopa del año 2014, que esto, claro, como es la Supercopa, se puede arrastrar una sanción hasta después de años, y esto es lo que le ocurre al Cholo Simeone, que esa sanción no le permite sentarse ni en semifinales ni en una hipotética final.
O sea, el Mono Burgos al frente, ¿no?
Eso es, el Mono Burgos al frente del barco, con el Cholo Simeone seguro que dándole muchas indicaciones vía pinganillo o como se pueda.
Bueno, pues mañana volveremos con la última hora del Atlético de Madrid, ya desde allí con Antonio Ruiz. Andrea, gracias, un beso.
Un beso enorme para todos, chao.
Esports Cope des d'Aràbia, espiant al Barça, amagada amb el seu burca, la Helena Condi.
Posem ja la careta, perquè us deia fa un moment que l'Helena Condis estava volant cap a l'Aràbia Saudita i ens truca ara mateix per dir-nos que hi ha arribat. Helena, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda. Sí, ara mateix estic a l'autobús de la Jardinera. Ja hem aterrat fa 10 minutets aquí a Jeddah, la segona capital d'Aràbia Saudí. Ara em dirigeixo cap a l'aeroport. Fa molta calor, eh? Ha canviat radicalment la temperatura. He passat del fred de Madrid a l'estiu. Aquí a Aràbia Saudí on tenim 25 graus de temperatura.
Tota l'expedició COPE, no?, en aquest vol, Helena?
Sí, ja fem els 4 inalàmbrics dels 4 equips, el Miguel Ángel Díaz, l'Antonio Ruiz, l'Hugo Ballester i una servidora, també amb el Manol Lama, que narrarà les dues semifinals i la final. I ja som aquí, hem sortit a minuts abans de les 10 de Madrid, ara hem aterrat aquí, que són les 3:20 hora espanyola, 2 hores més aquí a Aràbia Saudí. Per tant, tenim, doncs, és a la tarda, som les estem a les 5:20 de la tarda, està caient el sol i aquí estem, és la segona ciutat, aquesta hi era, encara no l'hem vist, pel que he pogut llegir és la segona ciutat d'Aràbia Saudí, que està a prop del Mar Roig. Pertany a l'Emirat de la Meca, per tant és una porta d'entrada a la Meca i també a la ciutat santa de la Medina. Té 3,4 milions d'habitants, s'està construint aquí l'edifici més alt, que és del món, el Kingdom Tower, de 1.000 metres, superarà el Burj Khalifa de Dubai. A veure què ens trobem, eh? Jo porto una maleta plena amb tot tipus de roba, perquè el que sobretot m'han dit és que des de fa 2 mesos aquí ara ja no hi ha l'obligació pels visitants estrangers, en aquest cas per les dones, de portar la túnica negra, la baia i el niqab, el vel negre, que només et deixen treure els ulls, però sí que el codi de vestimenta és modest i, per tant, doncs, s'ha d'anar vestit amb pantalons més aviat amples, amb les espatlles tapades, que no es vegin els turmells. Per tant, doncs, he fet una maleta bastant completa, amb roba sobretot d'estiu, però que fos tapada i ampla per evitar doncs, qualsevol situació incòmoda que es pugui viure, tot i que,
I ara,
pel que ens deien,
i ara com vas vestida, perquè ja estàs allà? Helena, i ara com vas vestida? Perquè ja estàs allà. Com vas vestida?
Doncs mira, vaig amb uns pantalons negres amples, unes bambes blanques, una camiseta negra tapada de coll alt, i porto l'anorac de plomes primer, però perquè fa bastant de fred a l'avió, amb l'aire condicionat, també a l'interior de l'aeroport. M'han dit que tots els recintes fa molta calor fora, però tots els recintes tenen l'aire condicionat molt fort, per tant, de moment vaig abrigada, i porto també un mocador per si de cas, no? Per si en algun moment...
Però posat o no? Posat o no el mocador?
Sí, el porto sobre les espatlles, el mocador.
Ah, no al cap.
Sí. Al cap no, perquè... No és obligatori, però bé, sí que el porto. I ara, mira, estic sortint de l'autocar i estic veient a Luis Enrique, el seleccionador i el seu staff tècnic. Ja me'ls he trobat aquest matí a l'aeroport. Viatgen també amb l'expedició de premsa de periodistes i estaran en els 3 partits que es disputin aquí. Primer demà la semifinal entre el Madrid i el València, després la que enfrontarà el Barça i l'Atlético de Madrid, i també es quedaran fins a la final. Luis Enrique, Rafa Pol... I el seu estat tècnic aquest any, doncs, en aquesta tornada de Luis Enrique, també debuta el fill de Juan Carlos Unzué, Aitor Unzué, que m'explicava doncs, que s'estrenava, no?, en aquesta expedició aquí en aquest país d'Aràbia Saudita.
Molt bé, Condis, et deixem anar tranquil·lament cap a l'hotel i ja demà parlem amb més calma i tranquil·litat. Serà interessant escoltar-te, tot el que ens expliquis sobre l'actualitat del Barça, evidentment, però també el que visquis tu, la teva experiència com a periodista i com a dona en aquell territori. Condis, parlem, que vagi bé.
Perfecte, una abraçada.
Abans de la pausa, un tema de Mercato Barça, Oli, perquè ha transcendit a mig matí que Arda Turan s'ha desvinculat del seu equip a Turquia. Allà estava jugant cedit pel Barça i hi ha qui ha dit que tornava al Barça, però això no és així,
no, el Barça no
tornarà.
No, el Barça no té cap... És a dir, no és el seu problema. Si l'Arda Turan ha rescindit el seu contracte que tenia de cessió amb el Basak Sehir, no és el seu problema. És un interès del propi Arda Turan de no seguir allà i, a més, ha quedat molt bé amb aquest club, és a dir, que no hi ha cap tipus de conflicte, de manera que el Barça el que pensen és que continuarà segurament allà jugant al Galatasaray, segurament, i que no tornarà aquí al Barça, ni molt menys.
3:24, de seguida truquem a Pichi Alonso.
Hola, Manu, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
3:25 de la tarda, el Barça que ha tancat la primera volta de la Lliga com a campió d'hivern, però el seu futbol continua generant molts dubtes. L'última prova la vam tenir dissabte al derbi contra l'Espanyol. Saludem l'Àngel Pichi Alonso. Àngel, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Bé, les festes?
Molt bé, molt bé. Tranquil·les, familiars.
Perfecte. Me n'alegro molt. Escolta, pendents de la Supercopa, que és la propera cita pel Barça, però si fem una mica de balanç del que ha estat aquesta primera volta, sobretot a la Lliga i també a la Champions, Àngel, no sé si creus que les prestacions del Barça ens deixen més ombres que llums ara mateix.
Bueno, han deixat llum, però és obvi que han deixat moltes ombres, sobretot fora de casa, l'equip no ha donat la talla, aquesta sensació de que es relaxen en excés, que anem més lluny al derbi de la passada jornada, no? Aquesta sensació de que se regalen molt menys al rival, sí. I que el futbol, si no jugues amb la intensitat que és necessària, doncs per molt bo que sigui, per molt superior que sigui, si no jugues amb aquesta intensitat, amb la pressió i amb una tensió buscant el voler guanyar, intimidant el rival, doncs sols patir, el Barça ha patit, ja ha tingut partits d'aquests, Bilbao, Granada, Llevant, fins i tot aquest de l'Espanyol, com veritablement fora de casa demostra que no té encara el nivell òptim.
I això per què li passa a l'equip? Per això el culer l'emprenya molt. O sigui, una cosa és que tu no juguis bé i que les coses no et surtin bé, pel que sigui, i una altra és la sensació aquesta que tu comentes de que l'equip de vegades es connecta i es desconnecta a voluntat.
Bueno, això que diuen actitud o no actitud, no? Mm. Jo crec que hi ha aspectes que ho condicionen molt, i un d'ells és el fet que és un equip que ha guanyat molt. I molt difícil mantenir-se. Arribar és difícil, però després mantenir-se és molt més complicat encara. I a més estem parlant de jugadors, la majoria d'ells, que han guanyat molt, i l'esforç, bueno, no ho sé, en ocasions si el tenen pel fet aquest de no tenir suficient fam per guanyar coses, no? Per això tantes vegades es parla de que és bo anar renovant l'equip i que la plantilla vagi canviant any darrere d'any per que vingui gent que tingui aquesta fam que pot ser ells no tenen en aquest moment, no? Mm. Aquest pot ser un dels motius, suposo.
Aquí hi ha dues formes de veure això com gairebé tota la vida, que és el got mig ple o mig buit. Hi ha gent que pot dir, home, si jugant així el Barça acaba líder i tal, a poc que millori la segona meitat de la temporada pot aspirar tot. O hi ha gent que pensa també que diu, home, jugant així serà difícil que el Barça guanyi res aquesta temporada.
Exacte. Sí, és la doble lectura, no? D'una banda, jugues contra el Madrid, el millor Madrid és incapaç de guanyar el pitjor Barça i dius, va, mira, això està guanyat, no? Però, clar, després quan ja penses més enllà i penses en un Liverpool, en una Juve, en un City, i de més, si ens agafa el camp amb l'actitud del camp de Granada, del Llevant contra l'Espanyol i tal, igual, m'ho fa quatre, no? I, clar, això és el que fa presentar moltes dubtes. El Barça intens a nivell molt alt, crec que està en disposició de ser competitiu en qualsevol dels equips que hi ha en aquest moment a Europa. Un Barça relaxadet, sense aquesta actitud, doncs probablement té poques opcions de guanyar la Champions.
Encara tinc algunes preguntes més per tu. Una és del tema del derbi, que hi ha una cosa que a mi m'obsessiona molt, que és com va gestionar el Barça els últims minuts amb 10 jugadors sobre el terreny de joc. Tu veies que continuava defensant amb 4 a darrere, 3 al mig del camp, i que Messi i Suárez continuaven despenjats en atac. Es van gestionar bé des de la banqueta o el propi equip aquests últims minuts, o hi va haver algun error? Perquè la superioritat a l'Espanyol en els últims minuts, tenint el Barça 3 al mig del camp, era total, i això va fer que l'Espanyol acabés el partit atacant.
Sí, és cert, però tampoc també és cert que tampoc l'Espanyol va disposar d'opcions clares de gols, i bueno, és que era un assedio constant a la porteria de Neto i veia arribar el gol. Sí, lo normal és treure un davanter i col·locar un altre centrecampista, està clar, però què? Traus a Luis Suárez, que ha estat el millor i tal i qual? Traus a Messi?
Ja.
No sé, clar, és que hi ha tantes coses que condicionen les decisions que pot prendre un entrenador que en moment. Tu dius, jo faria això, però bueno, si estàs amb la pell de l'entrenador, dius, bueno, ai.
Eh? Sí, aviam qui s'atreveix a fer-ho, no?
Clar.
I moltes vegades també hi ha qui diu, home, aquests dos normalment són la solució, igual hi ha algun dia que el fet de que no defensin i tal pot complicar més la vida, no?
Bueno, és l'etern debat d'aquest Barça, que té dos jugadors que no els pots demanar o no se'ls demana que puguin defensar com la resta, i òbviament pues, l'equip s'ha de ressentir en l'aspecte de tenir estabilitat defensiva, o ser equilibri, clar.
Escolta, estem en ple mercat d'hivern ja, ha sortit a l'anyà, s'ha dit, ha de deixar sortir algú més al Barça? Per exemple, a Arturo Vidal li ha de dir clarament, tu no et mous en aquest mercat d'hivern?
Bueno, veient el partit l'altre dia, Arturo Vidal hauria de ser titular. Perquè jo crec que juntament amb Luis Suárez va fer un millor jugador, va fer pràcticament tot bé. És cert que no és un perfil, ja ho hem parlat moltes vegades, no és un perfil d'ADN Barça, en aquest sentit, però és un jugador diferent, és un jugador diferent, i sempre és bo tenir jugadors diferents, eh? Tenir un jugador que aporta coses diferents a la resta, el que passa que després estem en tot, que si juga aquest i no és el Barça, no té la possessió de la pilota, clar, és que juga amb un jugador que no participa del joc de control, de possessió i tal i igual. Si no està ell, és que aquest Artur no té l'arribada que té aquest... Vull dir que sempre és el que té un jugador no té l'altre, i òbviament jo crec que en aquests moments i tal com està i després de la marxa de l'Aleñá, crec que no hauria de marxar.
Ángel, ¿qué tal? Feliz año.
Sí, hola, feliz año.
Oye, mirando ya la Supercopa, es una lástima que no esté Ter Stegen, ¿eh?
Bueno, Ter Stegen es una lástima que no esté siempre. No solo ahora la...
Sí, sí. Pero bueno, es lo más inmediato.
Hasta la fecha, lo poco que había jugado Neto me daba buenas sensaciones.
Sí.
El otro día creo que no estuvo especialmente fino, tampoco se puede cargar las tintas sobre él. Pero que, lógicamente, tener un portero que en estos momentos, juntamente con Oblak, que es el mejor del mundo, pues lógicamente te da una garantía.
Es que ahora...
está demostrado partido tras partido.
Es que ahora, como te vas a enfrentar al Atlético de Madrid, te viene a la cabeza pues el último partido que jugamos contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, el día 1 de diciembre, que estuvo también fatal el Barça en la primera parte. Ter Stegen le salvó la primera parte, después el golazo de Messi, ¿no? Entonces, claro, te enfrentas a los mismos, con lo cual... Por eso me acordaba ahora de
todas maneras, es una buena piedra de toque jugar contra el Atlético de Madrid y luego contra el Valencia, contra el Real Madrid, si ganas en la final, es una buena piedra de toque para que el Barça demuestre que está en situación de afrontar no solo la Liga, sino partidos contra rivales de esa entidad que te encontrarás con la Champions. Por lo tanto, es un buen momento. Independientemente de que esté Ter Stegen o no, es un buen momento para calibrar las posibilidades del equipo.
Ángel, muchas gracias. Que vagi molt bé.
Igualment, una abraçada.
I abans del debat abordem la polèmica que ens deixa el derbi o els derbis, el de filials, el Johan Cruyff i el de Cornellà al Prat. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
L'Espanyol ha decidit denunciar els lamentables i vergonyosos crits que es van sentir per part de radicals del Barça contra l'Espanyol, contra Dani Jarque, de caràcter feixista, en el derbi de filials.
Sí, el Espanyol denunciará ante el Comité de Competición de la Federación Española estos cánticos pronunciados contra sus jugadores, incluido el fallecido Dani Jarque, contra la entidad blanquiazul, incluso expresiones nazis, durante el derbi de filiales jugado el domingo en la Ciudad Deportiva... El sábado la Ciudad Deportiva Joan Gamper, y que según el propio club perico constituyen conductas que incitan a la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol.
L'Espanyol ho denuncia, Oli...
Pero no oficialmente.
Ha informat als periodistes que segueixen l'actualitat de l'Espanyol que té la voluntat de... o que ho farà, que ho farà. És veritat que no hi ha un comunicat
públic
com si ha fet el Barça, per
exactament,
exemple.
Exactament, exactament. El Barça exactament ha fet un comunicat dient que el club ha demanat la col·laboració dels Mossos d'Esquadra per obtenir la identificació dels participants en els fets de dissabte per tal de denunciar-los i prohibir-los l'accés a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. La denúncia es presentarà davant de la Fiscalia, responsable de delictes d'odi, i s'informarà a la Comissió Antiviolència els efectes sancionadors oportuns. En el cas que algú dels participants sigui soci, la denúncia també es farà davant la Comissió Disciplina del Club. I, a més, afegeix el Barça que es presentarà en aquest procés judicial que pugui haver com a acusació particular contra els seus propis aficionats.
Sobre els crits que es van sentir també a l'estadi de Cornellà, al Prat i Rodalies, l'Espanyol denuncia els càntics de l'estadi Johan Cruyff, el Barça pensa... prendre alguna mesura? O
no, mai. Mai. El Barça mai denuncia el que fan altres clubs i altres estadis. Només denunciaria, m'han dit, si Piqué, per exemple, digués denuncia perquè jo m'he sentit ho fes al decurs del partit o abans del començament del partit. Però fins aquest migdia Piqué no els havia dit absolutament res i el Barça deixa el tema no només de l'estadi, sinó fora de l'estadi, dins de l'àmbit de la Lliga de Futbol Professional.
I l'Espanyol, sobre els fets de Cornellà, farà alguna cosa, Juan?
No, des del club se nos informa que no se llevará a cabo ninguna identificación de las personas que insultaron a Piqué, ni en el campo ni fuera de él. En el estadio sí hubo algún grito contra el jugador del Barça, pero según el club fue tan irrelevante que no quedó reflejado ni en el acta del árbitro ni en el acta del o el informe del director de partido. Sí que se consignaron insultos contra el Barça, que seguramente conllevarán alguna sanción económica. Por lo que respecta a los insultos a Piqué, nada más bajarse del autocar, el club alega que es en la calle y que ahí el Español no tiene competencias.
Gràcies, Juan. És una pel·lícula que desgraciadament no és nova, que ja ha passat d'altres vegades. A veure si entre tots plegats som capaços d'acabar amb els insults als camps de futbol. Serà difícil, serà complicat, però s'ha d'intentar i s'ha de lluitar.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes, enquestes en premi.
Avui és un dia important perquè el clàssic comporta que tenim sorteig d'una entrada doble, sí, sí, per anar acompanyat o acompanyada aquest vespre a l'estadi.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
I 36, debat a Esports Cope amb l'Oliveros, amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Hola, Joan, què tal?
Bona tarda, i amb el Tomàs Guas. Què tal, Tomàs?
Què tal, maco? Molt bé, vosaltres?
Bé, comentant la jugada i el tema aquest dels càntics a Cornellà i a la Johan Cruyff, que són pocs, però sempre l'acaben liant.
Pues millor, si són pocs, serà més fàcil de localitzar-lo, no?
Sí.
Yo me sembla que és la patinza lo que le venim dient de tiempos immemoriales. Això s'ha de ser tajante, però no, és lo que costa molt.
Sí, sí.
Que és així mateix, vull dir, escolti, és que el Barça o l'Espanyol s'han de denunciar, i si denuncien tots? Tots contra tots, i diguem, això és una qüestió nacional, de dir, escolti, aquí hi ha una quota d'animals que has d'anar per ells, sense distinció de colors. Però bueno, com sembla que no hi ha manera, estos fuera, estos dentro, que no sé què, que és socio, que no és socio. Bueno, pues contigo una cosa, jo, hi ha 3 milions de càmeres, tothom localitzat, oi, hágase. No volen fer-ho, pues bueno, pues seguiremos.
Sí, sí. Emilio, localizados, por lo menos los del Johan Cruyff están, porque, bueno...
Tots.
Sí, el mayor problema de todo esto es que simplemente es, digamos, el fútbol es utilizado en este sentido, ¿no? O sea, es una... digamos, un evento público y tal, pero al final siempre acabamos donde tiene que empezar todo, que es en la educación, en la urbanidad, en el comportamiento de la gente, gente realmente que probablemente a lo largo de su vida y de su día a día debe tener un comportamiento muy parecido en sus trabajos, con sus amigos, con sus esposas, con sus familiares, con todo, ¿no? Con sus entretenimientos, con sus diversiones, probablemente... todo acaba ahí, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido que estemos hablando de gente normal, no es así. O sea, es un problema de educación y punto, que se refugia en el fútbol y que es un sitio estupendo para pasar desapercibido y hacer el idiota, hacer el loco, hacer el ultra, hacer lo que sea. Vamos, un problema evidentemente de educación, que es en lo que probablemente menos hemos avanzado en
els
últims anys, des de
l'hora. Molt bé. No donem més bola aquesta gent i lluitem contra ells i parlem de futbol, que no sé si, Tomàs, us motiva molt o poc o res o moltíssim aquesta Supercopa que tenim per davant.
No, home, està bé. Sí, home, el València, el Madrid, l'Atleti, Barça, el que pugui passar a la final i de més. Home, és la Supercopa. A veure, és el que diem, i que va, tu veus allà, dius, home, no sé, el Ter Stegen, si té un xico de fotut, i el Benzema està no sé què, pues suposo que si fos un partit més important tampoc els jugarien, però tens uns dubtes. Però bueno, jo ho deia ahir a nit, a mi si el Barça posa el Riqui Puig i el Madrid posa aquest Jovic, perquè no té més remei, i diu, oiga, a veure, que tinc 90 minuts que són capaços de fer. Bueno, pues és una manera de la Supercopa, està bé, el que guanyi treu la pit, i el que no dirà, pues que és un torneo d'invierno, no de verano, bueno, però no deixen de ser dos partits bé, és un format nou, però bueno, us en gaudirem tots, no? Però jo veig que això de donar una mica m'agradaria que donés una mica la bola a gent que són poc habituals, no?
Ja, pues yo creo que los equipos van a ir con todo, Emilio, porque todos querrán ganarla, me imagino.
Bueno, hombre, estamos hablando de cuatro grandiosos equipos, y no solo cuatro grandiosos equipos españoles, sino cuatro grandiosos equipos europeos, cuatro equipos de Champions, cuatro equipos que están entre los 25 mejores del mundo con toda seguridad, y por tanto, como
cuenta Tomás, da igual que sea en Arabia Saudí, que sea Supercopa o quizás son partidos realmente espectaculares, partidos que probablemente puedan dar opción por lesiones y por más a alternativos jugadores que están en diosas plantillas y por tanto son tremendos jugadores, y es evidente que para Atlético de Madrid y para Valencia tiene un valor tremendo, tremendo esta competición, y para Barça-Madrid es la típica competición en la que deben de medirse, deben de ganarla, porque si no, pues bueno, es un borrón importante de su temporada.
Cambiamos, ahora ampliaremos, pero nos dice nuestro compañero Gema Santos, nuestra compañera desde Madrid, muy cerca del Getafe, que ha hecho una oferta al Español, Tomás, Emilio, por Ángel, que es uno de los mejores goleadores del fútbol español, por Ángel, que tiene una cláusula de 10 millones de euros y que van a por él, ¿eh?
No, yo le iría a buscarlo a Montblanc.
No se lo llevarán ni de coña.
¿Por qué?
Ni de coña. No, hombre, porque...
Hombre, si pagas 10 millones, sí, que es lo que cuesta, y él quiere irse,
Bueno, ya, pero es que yo no... A ver, yo sé poco, ¿eh? Sé poco del Getafe, sé poco de la Copa de Madrid, sé muchísimo menos que Gemma, evidentemente, pero tengo la sensación que ese es un jugador importantísimo para Ordalás, para el Getafe, para sus aspiraciones europeas y de liga. O sea, a mí me parece realmente muy difícil que un pelotero de esas dimensiones y un goleador de esas dimensiones vaya a cambiar a un candidato de Europa por un candidato del descenso.
Bueno, pues mira, tenemos a Gemma Santos. Gemma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. ¿Estás contando que el Español va por Ángel?
Sí, sí, sí. El Español ha hecho una oferta a Ángel, un ofertón, como diría Schwanger, para llevárselo ahora mismo en este mercado de invierno. El Español pagaría su cláusula íntegra, que son 10 millones de euros, es lo que cuesta, y le ha puesto sobre la mesa a Ángel un supercontrato de 3 años de duración en el que le duplicarían el sueldo que tiene en el Getafe. Ángel tiene contrato con el Geta hasta 2021, él está súper a gusto en el Getafe, está feliz, pero claro, con 32 años y ese supercontrato que le ofrece el Español sobre la mesa, a ver, la oferta económica le hace pensárselo mucho, porque acabaría ese contrato con el Español con 36 años y con un dinero que le solucionaría la vida. Como digo, él está feliz, él está súper contento en el Geta, además creo que puede llegar a 20 goles fácilmente esta temporada, algo que no sabe si lo conseguiría en el Español. También conoce evidentemente la situación del Español, que está en puestos de descenso, pero claro, la oferta económica es casi rechazable para
aquí,
él.
Aquí solo puede pasar una cosa, que acepte todo esto y que venga, porque además son 10 millones de cláusula y no podría hacer nada el Getafe si quiere el jugador irse, o bien que el Getafe le iguale la oferta del Español.
Claro, evidentemente aquí deba tocar mover ficha a Ángel Torres para que le haga una renovación o una mejora de contrato o le dé su palabra de que así lo va a hacer. Porque desde luego que Ángel es seguro de gol, es el delantero que menos ha jugado de los tres, de Mate y de Molina, y el que más goles lleva. Contáis los 8 de la Liga, pero lleva otros 3 en UEFA Europa League y uno en Copa, o sea, lleva 12 goles en lo que llevamos de temporada y, como digo, creo que puede llegar fácilmente a los 20.
Gemma, muchas gracias.
Un beso.
Home, Tomás.
Adiós.
Tomás és un gran davanter. 10 milions són molts milions per això, per l'Espanyol.
Bueno, claro, que no has gastat abans, no? O has gastat malament, perquè, clar, el central del Valladolid van ser 8 o 9. Sí. Bueno, clar, sí. No, és que penso que l'Oliver ho explica molt bé. Vull dir, clar, quina fitxa vol el Getafe i què és, clar. I també comprenc que amb 32 anys pues, potser és l'última gran oferta de la seva vida d'aquest xicot. No ho veig fàcil, però va, la peça és molt interessant.
És el segundo mejor goleador español de Pichichi,
sí, no.
Segundo, por detrás de Roger de Levante.
Escúchame, el tiro está muy bien pegado. Ahora, no debe de ser fácil una pieza de estas características. No, no es pot dir res. Tant de bo, clar.
Ara ho comentem de seguida amb el Diario. Emilio, Tomás, moltes gràcies,
A vosaltres.
Gràcies.
Chao.
El Barça se'n va a Aràbia per jugar el primer títol de l'any. I primer ha de passar la semifinal.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des de l'estadi del Príncep Abdullah, Barça, Atlético de Madrid.
Elena Condis, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella.
Betón Radovic Antic, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Tres quarts de quatre, Javier de Haro, director de Tiempo de Español, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Te cuadra lo de Ángel?
No.
¿No te cuadra? ¿Por?
Porque 10 millones el Español no puede pagar por un jugador de 32 años.
Ya.
Y menos pagarle 3 millones al año. Es imposible.
¿No, no te cuadran los números?
Si ocurre eso, Rufete tiene que salir en globo.
Ya, ya.
Lo siento, es mi opinión, ¿eh?
Sí, sí.
No dudo de que sea cierto o no sea cierto. Yo doy mi opinión.
Bueno, si Gema dice que ha recibido la oferta, debe ser así. Es extraño, pero debe ser así.
Pero 10 millones, es decir, no pagas 14 o 15 por Zaza. Descartas a unos jugadores bueno, porque te pueden salir caros. Vas a pagar por un jugador de 32 años 10 kilos y le vas a pagar 3 millones al año a partir de la próxima temporada. Es una locura. Si lo que pretende el club, entre otras cosas, es aminorar la masa salarial. Y si estamos en segunda, es imposible prometerle a un jugador 3 millones. Es que estamos todos locos entonces.
Ya, ya. Tú has puesto sobre la mesa el nombre de Smolov.
Sí, es un jugador que el Español está interesado en él. La situación del jugador ruso, el año pasado, su equipo, el Lokomotiv, pagó 9 millones. Y por lo que yo sabía, claro, pero ya sabes que un día es A, otro día B, un día blanco, otro día negro. Lo que a mí me llegó es que estaba casi hecho. A partir de ahí yo no puedo aportar nada más de lo que apunté en redes sociales y que espero explicar hoy también, a ver cómo está todo este tema. Y luego están otros jugadores como Sergi Gómez, que el Español quiere un central, porque David López, como ya se vio el otro día, se va al centro del campo. Y eso sí, si viene Sergi Gómez, sobre un central. Sobre el tema Raúl de Tomás, hoy es como lo de Barrio Sésamo. Hoy está arriba, mañana está abajo.
Mejor cerca, ¿no?
Sí, sí, claro. Es que las cosas están así.
Ya.
Oficial no hay nada. Y hasta que el club no diga, anuncié tal jugador, no. Es que no podemos decir nada más. Y te lo digo porque.
No, yo siguiendo los temas y ya está.
¿Smolov, que es delantero, goleador?
Sí, delantero.
¿Quién?
Smolov.
Sí, sí, Smolov es un delantero de la selección rusa que juega en el Lokomotiv, que ha jugado este año la Champions en el grupo del Atlético de Madrid. Yo lo he visto jugar, me parece un gran futbolista, pero claro, yo hasta qué punto al final el Español puede pagar, porque claro, estamos hablando de que el Español está buscando cesiones con opción de compra. Por ejemplo, el tema Tello, el jugador quiere venir, el Español está dispuesto a hacerse cargo de la ficha al jugador. El problema es que están negociando con el Betis, y el Betis tiene aquello de donde las dan, las toman, por el famoso tema de Borja Iglesias.
Sí, sí.
Y el Español no puede pagar una opción de compra de 10 o 15 millones, como está pidiendo el Betis. Es que es imposible en estos momentos. Y el Español está necesitado y muchos clubes pues se aprovechan de esta necesidad del Español.
Muy bien. Javi, muy rápido, buenas sensaciones, ¿no? La gente se fue contenta el otro día después del derbi, ¿no?
Bastante bien, pero yo quiero esperar al partido de Villarreal.
Claro, claro. Yo también.
Para ver si, claro, porque es que estamos de lo de siempre, ¿no? El día del Betis, buenas sensaciones, vamos al Leganés, hacemos el ridículo y no jugamos a nada. Ya sé que son historias distintas y dos entrenadores distintos. Yo confío más en Abelardo que en Machín, pero yo creo que quien tiene la clave de todo esto son los jugadores.
Javi, gracias, un abrazo.
Buenas tardes.
Una mesa de futbol. Gil, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
El Girona va perdre a Vallecas 1-0 i, atenció, encadena 3 derrotes consecutives.
En el que és la pitjor ratxa de la temporada, no es coneixia una cosa així precisament des de la temporada de l'ascens a primera del Girona. 3 partits perdent, sense marcar, és el que s'acusa l'equip de Pep Lluís Martí d'endollar-se tard als encontres i de manca de continuïtat en el decurs dels 90 minuts. Es defensa el tècnic dels gironins.
No, jo crec que quan faltaria algo futbolístic quan no arribes. Quan no arribes i quan no tens ocasions, evidentment, futbolísticament o en quant a un poc a l'evolució i el moviment tàctic de l'equip ofensivament, necessitaríem algo. No mos queda un altre que preparar el pròxim partit, en aquest cas serà de Copa, però el pròxim de Lliga han de sumar els 3 punts perquè aquest equip està preparat per això.
amb tot el playoff continua a 2 punts de diferència. Ara mateix, properes aturades, dissabte dia 11, partit de Copa al camp del Cartagena a les 7 de la tarda, dijous 16, 8 de la tarda, Girona-Extremadura, partit on se'n recupera la graderia supletòria preferent que, per causes climatològiques, no es va poder habilitar el dia del Mirandés.
Fins aquí el futbol, 10 minuts i les 4. De seguida tornem a l'Aràbia Saudita, ara per parlar del Dakar.
La primera fuera de España, la primera a 4.
Objetivo el mismo.
Este miércoles desde las 7:30.
Tiempo de juego.
Las semifinales de la Supercopa de España en tiempo de juego.
¡Ojo!
Desde Arabia Saudí, Valencia, Real Madrid.
¡Qué remate lo tuvo!
Solo puede quedar uno.
Digo yo que por algo será.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La Razón te regala la chimenea eléctrica portátil. Calienta cualquier estancia de tu hogar con su potente calentador termocerámico, totalmente seguro para toda la familia. Disfruta de un ambiente cálido y acogedor con su efecto chimenea y su doble intensidad de calor. Y es gratis, este sábado con La Razón.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator, tener olfato.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ara l'actualitat del Dakar Sports Cope, que s'ha disputat avui la tercera etapa. Hi ha coses interessants. Anem o tornem a l'Aràbia Saudita, concretament a la localitat de Neom, amb l'enviat especial de la Cope a la cita, el Carlos Miquel. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos desde Neom City, o lo que debería ser Neom City, que van a hacer aquí una enorme ciudad de vacaciones, pero de momento lo que hay es un pequeño pobladito y un gigantesco divac del Dakar, que es donde nos encontramos.
Hoy el gran protagonista de la jornada, etapón, victoria de etapa y liderato para Carlos Sainz.
Sí, ha sido impecable. Ha sido una auténtica jornada perfecta por parte del matador, que por cierto, ahora mismo este coche está pasando, es el de Fernando Alonso, que acaba de llegar a la zona de campamento de Toyota después de terminar quinto. Y no sé si habéis visto el run del motor, bueno, pues ahí está llegando Tito Asturiano, gran actuación la suya. Y lo que te decía, que sí, que al final le han endosado una minutada sobre todo a Stefan Petrenac, que es un rival claro por el triunfo, ahora de tirar 3 minutos en la general, y sobre todo ha sido también por el trabajo de su copiloto catalán, de Lucas Cruz, que ha hecho un trabajo impecable en el último sector de la etapa. Te puedo contar lo que estoy viendo ahora mismo, para los oyentes de Deportes Club de Barcelona, que es que han dado hablando con su gente, con el Galle, con su oficio, y ha abierto la puerta y ha tocado el claxon muy contento con la remontada. Hay que recordar que salía de 17º en carrera, ha pasado a 4 coches y ha tenido un ritmo parecido al de la cabeza. Solo le ha sacado 6 minutos en meta de Carlos Sainz.
Buena reacción después de lo de ayer, que lo pasó mal el hombre ahí, ¿eh?
Sí, muy mal. Aunque él intenta siempre sacar una sonrisa, decir que no tiene ningún problema, que no tiene ningún tipo de enfado, pero sí que estaba molesto, claro. Sobre todo estuvo molesto en el momento, porque pensaba que no acababa el rally, que eso sí que lo hubiera dolido, ¿verdad? Yeah. Al final lograron reparar, no tuvo que llegar el camión de asistencia, 2 horas y 30 minutos perdidas. Fijaros en lo que ocurrió, que en el resto del rally que quedaba, 100 kilómetros, terminó, solo perdió 4 minutos, pero bueno, es lo que tiene la carta. Había una zanja, una piedra y todas las opciones de ganar perdidas. Evidentemente eran ya pequeñas cuando llegamos, pero como que veíamos todo en la cara, en el top 5 y ganando a 2 pilotos de su mismo equipo oficial, cuidado que si lo ayer podría haber estado en la pomada, pero bueno, yo creo que evidentemente más cosas van a pasar porque esto no deja de ser la vida acá.
Oye, en motos, ¿cómo ha ido la jornada? ¿Cómo le han ido las cosas a Laia Sanz, que acabó ayer con un percance también, con una lesión?
Pues pues regular. Tiene fuerte muchos dolores en la cadera. El Ajax está terminado a más de 30 minutos. Ha perdido mucho tiempo. Y la verdad es que lo tiene bastante, lo ha tenido bastante complicado. Se logra recuperar y volver un poco a su rendimiento. Y bueno, lo de la buena noticia ha sido Joan Barrera, que ha terminado tercero y que la etapa y esta persona ha generado, que también es cierto que hay una protesta de Kate Millonda con el libro de ruta y con el último boipón, a ver qué queda, pero vamos, no ha sido mala la etapa para Barrera y la IAS que claro, está sufriendo lo que pasó ayer.
Bueno, seguimos en contacto. Carlos, un abrazo muy fuerte, gracias.
Muy bien, un abrazo fuerte, compañeros, adiós.
I ara bàsquet, Albert, que l'Uni Girona ha presentat aquest matí el seu últim fitxatge, Marta Xargay, un reforç de luxe.
Sí, un reforç de luxe, sent bàsquet et diria un reforç d'alçada. Torna a casa 10 anys després, torna a lluir novament ja el líder de la Lliga, a un equip de moltíssimes més expectatives, la samarreta de l'Spar City Leaf, Uni Girona. Recordem, és internacional amb la selecció espanyola, té 29 anys, ve de jugar a Rússia i avui ha explicat primer, els motius pels quals torna a Espanya, torna a l'Uni, deixa Rússia i també el que espera del seu nou equip. Marta Xargay.
No m'ho havia plantejat, però és veritat que Rússia és complicat, no estava jugant bé, jo sabia que tampoc estava donant el que havia de donar al club i m'he d'unir al seu nivell de joc, sobretot al nivell de defensa. No sé, una jugadora egoista, vull dir que jo crec que l'equip és un equip que comparteix molt la pilota i que puc ajudar a seguir compartint, no? Jo crec que, bueno, també donar una mica més agressivitat en defensa i... No ho sé, doncs ja ho veurem, mica en mica.
El salt qualitatiu de l'Uni és evident. Signa pel que resta de temporada i tres més, i de moment està esperant el transfer internacional, l'Spar City Leaf Uni Girona, perquè pugui debutar aquest dijous en competició europea. Molt bona notícia pel bàsquet espanyol, sempre parlem d'exportar talent i ara el talent torna a casa.
I una cosa més, Albert, que aquestes dates ens agrada estar pendents d'un torneig que és un clàssic, que sí. És el torneig júnior Ciutat de l'Hospitalet de bàsquet, que aquest any s'han portat l'acadèmia de la NBA.
Sí, la NBA Global Academy d'Austràlia. Torneig internacional, la final guanyada davant el Barça, que el Barça, si arriba a guanyar aquesta final, hagués empatat en el palmarès a 9 títols amb el Real Madrid. No va haver-hi color a la final, 93-74. Hem de dir, pel que hem mirat amb aquest nom NBA Global Academy d'Austràlia, que gairebé, pràcticament, és la selecció júnior d'Austràlia, del seu país. S'ha quedat el combinat que aquesta temporada entrena Mateo Rubio al Barça a un pas de la victòria. Torneig de prestigi. Després és qüestió de tenir presents alguns noms com l'uruguaià, parlo del Barça, Agustín Ubal, l'anglès Matthew Marsh o el senegalès Ibu Badji, perquè veurem Costa arribar al primer equip si com a mínim els veiem a equips de l'èlit, no només de la Lliga Andesa, sinó del bàsquet europeu. Però aquest any Austràlia, la NBA Global Academy d'Austràlia, que s'endú aquest, com deies, prestigiós torneig internacional Ciutat de l'Hospitalet.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
El superstar!
Bueno, llavors, què quedem? Sí, és aquesta l'hora, Valldori. Dembélé ha anat...
Haig de controlar diversos rellotges.
No, el bo és el que tens a l'esquena.
El que tinc darrere, no? El escolta, més difícil de veure.
Correcte. 58-38-39. Escolta, Dembélé ha anat o no ha anat al final amb la resta de l'expedició del Barça? Ho dic perquè el pobre...
No està a la llista.
Ha començat el 2020 una mica com va acabar el 2019, i és que ha donat un like, un m'agrada, a una foto que va fer, un muntatge que va fer un internauta d'ell, amb la cara de Dembélé, celebrant un gol del Liverpool. Buscant, resulta que és la foto d'un dels gols que va fer el Liverpool la famosa nit del 4-0, un dels gols de Wijnaldum, que va canviar la cara de Wijnaldum i va posar la...
No és molt oportú, no és molt oportú.
No, algú hauria d'orientar aquest xicot. Última hora, Valldori.
Última hora.
Hem dit que xiula González González al Barça Atlético de Madrid, ho hem dit, perfecte. Estem en mercat d'hivern, Dabur del Sevilla traspassat al Hoffenheim, atenció perquè comenten que Lopetegui vol el Ximi Ávila, Celta i Nàpols continuen parlant per Lobotka, Domènec Torrent ha deixat de ser tècnic del New York City, Ronnie Delia és el seu substitut, la Lliga de Segona s'actualitza una mica avui amb el Zaragoza Sporting de Gijón, 9 de la nit a la Romareda.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, Oli.
Gràcies, igualment.
16,
15, arribem a les 4 de la tarda, 12, seguiu 13, a la COPE, 12. Esports COPE, estem pendents de tot.